li espera el Barça en els propers anys. Però ara anem als companys de viatge del Barça, per acabar, perquè hi haurà altres nous estadis que seran coetanis del Camp Nou, més o menys.
Exacte, hi ha diversos clubs que tenen previst traslladar-se a nous estadis des d'ara i fins 2021, fins que estigui acabat, en teoria, el nou Camp Nou. L'Atlètic de Madrid, per exemple, que en dos anys, el 2018, vol anar al seu nou estadi, el que abans era la Peineta. Serà per 75.000 espectadors i, en principi, veurem, perquè encara no s'ha acabat de tancar, hi ha un sidral amb l'Ajuntament de Madrid, sobre el paper l'Atlético hi hauria d'anar a cost zero, perquè ven els terrenys del Vicente Calderón i, amb això, aporta el que li toca pagar, juntament amb la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament, del nou estadi. A Tottenham, atenció a aquest cas. El Tottenham té previst traslladar-se l'any 2018 al nou White Hart Lane, al costat de l'actual, i amb capacitat per 61.000 espectadors. Atenció, perquè, segons les últimes estimacions, allò que dèiem de Londres abans, aquest estadi li podria costar al Tottenham. És veritat que parlem no només de l'estadi, sinó l'estructura d'edificis que hi ha al voltant, però bé, al final és estadi, construcció de l'estadi, més de 900 milions d'euros.
Endavant.
Perquè us feu una idea, això és el que va costar Wembley, el nou Wembley. I el nou Wembley no està, està als afores de Londres. Tottenham tampoc és al centre, no és King's Cross, però, vaja, està dins la ciutat. És veritat que bona part d'aquests 900 milions es finançaran venent els terrenys de l'actual White Hart Lane, que, com diem, està al costat. I hi ha un parell de clubs més que tenen previst canviar d'estadi. El 2020 el Feyenoord canvia d'equip, en vol fer un de nou, 50.000 espectadors, 200 milions de cost, ben a prop d'on està ara l'actual d'equip. I el PSG, això encara no està aprovat, té en ment plantejar seriosament l'ampliació del seu Parc dels Prínceps per fer-lo pujar dels 43.000 espectadors que té ara a una xifra entre 60 i 70.000 espectadors.
Detalladíssim l'informe de l'Edu de Batlle. Gràcies, Edu. Esperem, és la deducció final que en fem de tot això, a House in the Middle of the Street, efectivament, una casa nova per tots aquests clubs. Esperem que el Barça li vagi esportivament com el Bayern o com la Juve, no, o com l'Atlètic, però no com l'Arsenal o l'Espanyol.
El que passa que l'Arsenal ja venia d'uns anys difícils, vull dir que jo crec que és més tradició del club que no pas de conseqüència l'estadi, però sí que ho va perjudicar en aquest sentit, la construcció d'un nou estadi. Però espanten i esperem que no sigui així el que ha passat amb el mateix Wembley que ho deia l'Edu, i el que pot passar amb l'Emirates, o que va passar amb l'Emirates, el que pot passar amb l'estadi del Tottenham, de que els preus es van inflant, que els pressupostos inicials al final no es compleixen al 100% i al final et costa molt més l'obra. Esperem que aquesta rigorositat que demostra la Junta en aquest sentit, menys avui, en la presentació del projecte guanyador, doncs tiri endavant.
El mirall ideal, Raül, segurament és el Bayern, perquè pot pagar l'estadi abans del que estava previst, pot tornar el crèdit abans del que ho havia de fer per obligació i a sobre manté el nivell o el millora de finals de Champions i de títols aconseguits. Però clar, és Alemanya, no és el mateix que la Lliga Espanyola.
Sí, aquí es tracta de ser molt rigorós amb la despesa i seguir el full de ruta econòmic que t'has marcat. Em preocupa, evidentment, l'aspecte econòmic, abans ho comentàvem, i també em preocupa la incomoditat que pot suposar pel soci. Crec que això també ha d'estar molt ben estudiat i, de fet, era un dels requeriments també que demanava el club a l'estudi, als estudis que s'han presentat a aquest concurs. Vull dir, com es pot compaginar el fet de fer unes obres tan bèsties, no? Tan, una obra faraònica amb el fet que el soci continuï anant a l'estadi. Vull dir, quin nivell d'afectació tindrà això, que una mica sí que en tindrà, no? Però tot això, vull dir, és estem a les portes d'uns anys doncs on s'ha de construir un projecte gegantí i que tot ha de quadrar molt bé perquè surti bé, i és un repte colossal, Jo crec que és un repte que haurem d'estar molt vigilants i haurem de ser molt curosos per fer-ho bé, perquè no serà fàcil, Jo crec que hi haurà entrebancs pel camí, segur. Vaja, és el més habitual.
És apassionant, Fernando, però també presenta moltes incerteses, no? Moltes incògnites.
Clar, és que aviam, és una obra faraònica, i no és ja tirar-ho a terra i fer un de nou, però clar, remodelar aquest estadi, al moment que et parlen d'un pressupost de 400 milions d'euros, amb 600 per tot l'espai Barça, jo és que això, que sóc un tio ja antic, ho admeto, un tio molt, molt, molt descatalogat, quan ho porto a peles, és que, t'ho dic en sèrio, m'agafa un vaído.
Seria incapaç de fer-ho.
M'agafa un vaído, o sigui, Home, de veritat, mig em desmaio. Aviam, 600 milions d'euros són 100.000 milions de peres?
Sí, no? Sí, no, sí. Són més...
100.000 no. milions.
Sí. No, sí, sí, 100.000 milions, sí, sí.
100.000. Ojo, eh? Si això no es desvia ni un euro, escolta, xapó, eh?
En teoria, quan ho van presentar, recordo que el que van explicar és que els 600 milions d'euros és ja la desviació. És a dir, que en teoria hauria de ser menys i que ja compten la típica desviació del pressupost, però clar.
Jo el que tenia entès que un dels requisits per escollir qui faria el projecte, per exemple, de l'estadi, era, a part de que es comprometessin a poder conjugar la competició quotidiana del Barça, la Lliga, la Champions, la Copa, tot això, en què tothom pogués veure el futbol reubicat o el que sigui, era també que s'havien de cenyir el pressupost.
De fet...
Que s'havien de... Bueno, els tios havien de garantir que del calé, que es parties de l'inici, no et sorties.
De fet, la lectura que fa un company al diari expert en aquesta matèria era aquesta, que la criba de tots els que es van presentar en aquest concurs arquitectònic al finalista, al guanyador, han caigut tots els noms, podríem dir, que més importants o que tenen més renom, més d'autor, podríem dir. Tots els que segurament buscarien un projecte més gran, més faraònic, més estètic, han anat caient i ha guanyat una enginyeria japonesa, no de les més conegudes, potser d'una gamma no tant de renom.
Però aquí entrem en un debat que és, òbviament, cadascú pot dir-hi la seva com en tots, però llavors jo preguntaria, si no tenim diners per fer un estadi estètic de renom del millor arquitecte del món i faraònic i tal, per què fem un estadi? Però tu acabes de dir que un criteri que no ho diu l'Albert Llimós, que també estaria bé que ho digués, ho diu un expert en arquitectura del diari Ara, és que és de gamma mitjana o no és de la millor, de la gamma més alta que hi ha al món de l'arquitectura, perquè un component molt important és l'econòmic. Bueno, llavors no calia, igual no calia fer un Camp Nou, perquè si és una decisió que ha de marcar 50 anys i som el millor club del món i tot plegat, no és millor esperar-se?
Sí, però Dani, i recordo que aquest debat en l'època del referèndum i en aquell moment que el club encara estava debatent si construïa un nou Camp Nou fora dels terrenys actuals o remodelava l'actual, jo recordo que vam tenir debats d'aquest estil, I vaja, al final es va sotmetre a votació i el soci del Barça va triar l'opció que...
No, però ells
sí, però ja el soci del Barça no va votar. No,
va votar ells va ser decisió... ho va ratificar el soci del Barça.
Exacte. No? Sí. Però vull dir que no, a la ratificació d'aquesta decisió no hi havia un asterisc molt gran que digués hem de fer un Camp Nou però que sapigueu que serà de gamma mitjaneta o tirant a baixa perquè no tenim pasta. Home, bueno, escolti, vull dir, no sé.
No crec que el projecte però... sigui gamma baixa. Jo creia que el tipus d'enginyers i arquitectes no són els grans noms que podria haver
Home, per exemple, grans noms, Ricardo Bofill, per exemple, estava entre els 8 finalistes però no entre els 4. AEG, que és una de les empreses especialistes en la construcció de grans pavellons i grans estadis, també estava entre els 8 i no entre els 4. I de fet, ara això ho podem explicar. Jo crec, si mantenen el pla que tenen pensat pel nou Palau, crec que veurem les maquetes finalistes. Si més no, pel nou Palau, segons tinc entès, es farà d'aquí a uns mesos, haurem d'esperar un temps, al Col·legi d'Arquitectes, una exposició amb les maquetes no guanyadores, amb les maquetes finalistes del nou Palau. Imagino que passarà el mateix amb el nou Camp Nou, que les quatre, vaja, les tres que no han guanyat avui, doncs també les maquetes seran exposades i els seus dissenyadors, arquitectes, podran explicar doncs què haurien ofert ells, perquè haurem d'esperar, perquè el club ha prohibit parlar, si més no, els del nou Palau. Imagino que amb el nou Camp Nou passarà a tres quarts del mateix, però els ha prohibit parlar per valorar doncs què els sembla la maqueta guanyadora i per explicar com era el seu projecte, perquè entre cometes volen tenir l'exclusiva de fer-ho d'aquí uns mesos quan facin aquesta exposició.
Serà molt interessant veure les finalistes per saber quines altres opcions alternatives hi havia al nou Camp Nou. El club no vol que parlin els arquitectes en concret encara, però sí que algun representant del Barça expressa o vaja, fa alguna mena de declaració, tampoc crec que amb molt detall ni amb molta profunditat.
No, de fet, l'ideal com a mitjà de comunicació que som és, hagués estat que el senyor Jordi Moix ens hagués atès, ni que sigui telefònicament aquesta nit, tenint en compte l'abast d'aquest projecte, i que hagués estat molt interessant saber com ha anat el concurs i tot plegat, però ja sabeu que el club costa molt que posin portaveus en general als mitjans de comunicació, i Jordi Moix, l'encarregat de l'espai Barça, això sí, ha fet una declaració a Barça TV que, doncs, com a mínim tenim la versió oficial del per què han triat aquest projecte.
I estic molt satisfet del resultat que hem decidit amb el jurat, que per unanimitat han seleccionat aquest equip guanyador. Sí, el que destaca del projecte guanyador és que és el que pensem que millor ha incorporat les coses bones que tenia a l'estadi del mitjans dels anys 57, traslladat al segle XXI amb un component d'elegància, de transparència, de flexibilitat amb els usos. També val la pena destacar que les altres 7 propostes han estat d'altíssima qualitat, i vull agrair avui personalment a tots els equips que han participat en una feina feta els darrers 6 mesos encomiable, i la solució triada estic segur que serà la que els barcelonistes disfrutarem en l'estadi dels propers 100 anys.
Deixa'm dir que tens oients que molt fidels i que formen part d'aquest equip que deia Jordi Moix, que en matisaven ara mateix, i no és del jurat, però és una persona d'aquestes, sí, que la decisió no ha estat per qüestions econòmiques. O sigui, que no han descartat Bofills, etcètera, etcètera, perquè es passessin del pressupost, que ho volen remarcar, que el projecte és d'una excel·lència...
Ho celebro.
No, però jo crec que és un... És un valor...
Un element.
Un element.
Home, jo crec que, perdona, cap projecte es passava de pressupost, no? Perquè si no...
No, però el que deia el Fernando...
Si era un dels requeriments obligatoris...
El que deia el Fernando és que, efectivament, que un dels requeriments era que no es passés...
Que es comprometessin.
Però hi havia alguns de gama més alta, per dir-ho així, o de més renom...
El que deia el company del diari és...
Sí, de tota manera, un pressupost és un pressupost.
El tipus d'arquitecte. Sí.
Després, quan t'hi poses... Vaja, això ens ha passat a tots
a casa,
no? Els que alguna vegada hem fet obres... Sí, ¿cuánto me va a costar? Sí, esto. Y después...
¿Qué día lo va a tener, acabado, jefe? Sí.
Quan acaba...
No teniu paletes catalans o què?
Sí, però parlem així.
La meva única experiència va ser... Era per il·lustrar una mica.
No, jo he tingut...
Amb bastant, el teu permís, eh?
Bastant,
no, per favor.
Fernando, perdona, que t'he tallat abans.
No, que per mi... Aviam, dintre del tema estètic, que he dit que a mi d'entrada m'havia deixat una mica fred i tal, sí que per mi és important el tema de ser rigorosos a nivell econòmic. És que estem parlant d'unes magnituds que aquí a la que et desvies un 5%...
No, un 1%.
Bueno, és un descalabro. O sigui, és que, no hi ha pasta ni per les cristaleres aquelles, ni pels ascensors. O sigui...
Tu estàs preocupat pels 100.000 milions d'euros, i hi ha algun oient
de peles,
i hi ha algun... Sí, no, d'euros ja seria massa. Hi ha algun oient que està preocupat perquè els Frankfurts no es mullin, diu. Tan patint que no ens mulléssim els de la tercera graderia, i ara el que es mullarà serà el dels Frankfurts. La gent està preocupada per aquestes coses.
Les zones d'hospitality VIP sí que estan tancades. Això sí que...
I segur que després, vist o quan t'ho presentin, serà guapo, segur.
Un projecte d'aquesta magnitud, com a mínim, és atractiu.
Una altra cosa és el que t'esperis, tu.
Sí, ja sí, idees preconcebudes.
M'ha influït els darrers estadis que a mi m'han cridat l'atenció, i ja et dic, darrerament, el que hem vist aquí, la construcció pràcticament en directe, és el de Sant Mamés, perquè vèiem com es feia al costat de l'antic, no? I veies com creixia, i al final... Home, doncs jo em vaig demanar, parlo per mi, d'anar un viatge a Bilbao perquè volia conèixer aquest estadi, i em cridava l'atenció i em semblava maco i tal. És un altre concepte aquest. És un altre concepte, i segur que no és pitjor, però potser hi ha molta gent que no s'ho esperava, que esperava una altra cosa, però segur que està de collons. No. Home, si després de 400 milions no està de collons...
Sí, estaria bé. A tu t'agrada, Costa?
Per agafar els senyors japonesos i... Bueno.
És que no... Així, vist les tres fotos que veus, no, ara no vull dir que no m'agrada, però la veritat és que no m'agrada.
Molt bé, gràcies.
No, és el que deien l'Albert i el Fernando. Segurament quan el veiem amb una maqueta com Déu mana, i sobretot quan el veiem construït, doncs és difícil que una obra així no t'agradi, però a mi, diguem, clàssic, i jo estic acostumat als edificis amb façanes, i a mi m'agraden estadis tipus l'Allianz, tipus el, ara que parlava de Sant Mamés, el nou Sant Mamés. No sé si era abans llegint un missatge que algú que es veu que ja en tenia ha dit que això està passat de moda ja.
Sí. Ha dit algú que això que està llum, el tema lluminós ja
no. Jo sóc en alfabet en general, però en arquitectura més, per tant no ho posaré a discutir.
Mira, jo et posaré un exemple. Jo quan veig la Torre Agbar amb aquells colors tan macos que té, a mi m'agrada.
Un camp de futbol amb la forma de la Torre Agbar.
T'agrada la forma, per això.
No, els colors, no, bueno, vaig de vegades allà a prop i veig uns colors blaugranes.
El Foster era una mica així, no? El projecte Foster era una mica... Una mica fora, era una mica Torre Agbar.
Una mica Torre Agbar.
Sí, tenia els colors blaugranes i que
el trencadís, no? El trencadís.
Un mosaic.
Clar, és que hem passat d'una cosa gaudiniana, és a dir, amb parets, a una cosa que no té parets. Llavors ens n'hem anat d'un extrem a l'altre i les ments simples com la meva necessitem un temps per assimilar aquests canvis bruscos.
Jo crec que hi ha...
L'arquitectura, la cosa que no tenim, almenys jo no tinc ni puta idea.
No, ni una.
Ho admeto i...
Per això,
és una qüestió de...
Per això, el teu reconeixement.
Ja n'heu parlat, a mi, estèticament... és cert que crida l'atenció el fet que no tingui façana, però jo estava pensant que el Mediterrani, ja que és molt mediterrani, el Mediterrani al gener també fa fred.
Sí.
I estava aquí imaginant, estic veient les personetes, sí, però estic veient les persones abans, les estic imaginant abans del partit aquí als bars aquests que hi haurà, però, i aquí hi passarà vent.
Però aquí, la meva pregunta, perdoneu si m'he perdut algun detall, aquí hi haurà vidre o no?
Sí, clar, sí, hi haurà un vidre perquè la gent no caigui.
No,
en principi, per la fotografia sembla que sí.
No, llavors, si gràcies per escoltar el Tobiràs.
Estava escoltant Zidane i no avui, donen les oïdes per tu.
Avui hem proposat que el Costa faci un periscope de quan no hi és el programa.
Sí,
què fa quan no està
escoltant Zidane i tota la patuleia blanca, que suposo que després en
parlarem.
Jo vull entendre que des de la façana exterior, que no és façana, fins a la graderia hi ha molta més distància, que hi haurà alguna part més recollida, que no tot serà tan diàfan.
Segurament les zones VIPs.
Pel fred no et preocupis, Sònia.
Jo ho veig molt diàfan, eh?
Jo també ho veig molt diàfan.
Si és tan diàfan, no podríem incloure la zona Piti?
Mira, Costa, va.
Això no existirà.
Aniré tancant el tema.
Bueno, sabem, però esperem que no.
Home, és obert.
A l'Emirates Stadium hi ha calefacció a tot arreu i mai passes fred, i per tant, en un estadi que fas ara o al 2021...
Mai passes fred menys a la graderia, vols dir?
Ah, bueno,
perquè,
graderia, no sé.
Perquè encara tinc parts del cos congelades de l'últim partit del Barça.
Sí, doncs jo quan vaig anar a veure el partit...
Perquè tu ets un mascle, però els que som gent normal passem fred.
Del tema estadi, algú vol afegir alguna cosa més? Perquè portem una hora i 22 minuts.
Jo, que estic d'acord amb la Sònia, que hauria estat bé avui, és que tots aquests dubtes, aquestes preguntes que van sorgint sobre la marxa, les pogués respondre una de les persones que té més informació, que és Jordi Moix, no? El comissionat de l'Espai Barça.
Però el timing no ha acompanyat, Raül.
Espero que quan
el timing
presenti...
acompanyat vols dir que si haguessin acabat la reunió a les 7 de la tarda, clar, el senyor Jordi Moix coses... hagués...
No, que jo el que dic és que tots aquests dubtes que ara planteja el Raül o que plantejaves tu, si s'hagués fet les coses una mica abans i amb
haver
capacitat
més
de preguntar
temps de...
Sí. I no a les 11 de la nit, doncs potser aquests dubtes quedarien resolts avui.
Però ja l'ideal seria que els nostres oients escoltessin amb ells com ho expliquen directament, també, no que els expliquem nosaltres.
Jo espero que d'aquí a unes setmanes, quan es presenti com l'altre, jo imagino que farà una performance com l'altre dia vam fer amb el Nou Palau, espero que aquell dia sí que puguem fer-li totes les preguntes, les anirem apuntant a una persona com Jordi Moix, que a més és un tio que s'explica bé i que jo no sé per què el club no el llueix més.
Però jo crec que avui, bueno, han seguit el timing del dia del Palau Blaugrana. Aquell dia van passar dos o tres fotos i una foto del jurat i a córrer i cap avall.
Sí, també de nit, eren 3:15 aquell dia.
Amb nocturnitat i a la bocea. 12:24. Va, algú, amb tot aquest enrenou, algú ha vist el partit del Madrid o no? Jo l'estava veient a la redacció.
Jo he vist unes quantes ocasions fallades per la gent, la bona gent.
Mira,
de la Roma.
Jo avui tindré malsons amb Salah. Vull dir, m'ha posat molt nerviós. Molt nerviós. És molt ràpid, molt habilidós, però de cara a porta és nefast.
Els meus companys de redacció estaven cridant tots a cada ocasió i celebrant i dient, ja veuràs que sí, que haurem de tallar l'antena.
Hem celebrat més aviat poc.
Celebrant, pre-celebrant. Ja veuràs que tallarem l'antena, que explicarem la remuntada i tal. I jo no volia trencar-vos la il·lusió, però és que és molt estrany, seria molt estrany que el Madrid... El Madrid és un equip d'això, de no fer res... de rebre ocasions i tal, no sé què, i d'acabar, i de tenir-ne dues i guanyar 2-0, o 3-0, o 3-4-0, i ja està, i fora.
Sí, però han tingut unes quantes ocasions, i clares, eh?
Sí. Dzeko ja només començar.
Sí, després se l'ha tingut unes quantes, i Florenzi, aquest Florenzi que li va fer un gol al
Ter
Stegen des de casa seva, avui a 15 metres o 10 metres de porteria no l'ha encertat, tu, però
Costa,
han sigut unes quantes.
Què hem d'explicar d'aquest partit i d'aquest postpartit?
Doncs això, que el Madrid, jo crec que en atac no ha estat malament. Si veieu alguna estadística que us parla de 4.000 xuts a porta del Madrid i 37 ocasions de gol, que n'he vist alguna, no us ho creieu?
Es confiem,
eh? No, és que ara de tot se'n diu una ocasió de gol i de tot se'n diu un xut a porta. És veritat que el Madrid ha xutat molt a porta, però també és veritat que la majoria de xuts han estat des de casa de Cristiano Ronaldo. Quan el Madrid ha portat el pes del partit de la primera part, li ha costat molt trobar forats, trobar espais en la defensa de la Roma, que no seria la vuitena meravella del món, i a canvi ha fet moltes concessions defensives, sobretot en transicions de contraatac, sobretot a l'esquena de Marcelo. Això ja se sap, Marcelo és un dels millors, si no el millor lateral del món atacant, però és un forat negre defensant, i la Roma, que no ha fet gaire coses bé en aquesta eliminatòria, doncs ha llegit bé això, li ha col·locat Salah a l'esquena, i Salah doncs s'ha fet un tip de fer mal a l'esquena del Madrid, tan mal a l'esquena de la defensa com el que no ha sabut fer quan s'ha trobat davant de Keylor Navas. De fet, m'he estat apuntant ocasions que jo considero claríssimes de la Roma. Minut 13, Dzeko falla sol davant Keylor Navas. Minut 27, Salah falla sol davant de Keylor Navas. Minut 50, Salah torna a fallar davant de Keylor Navas. I després, al minut 56, n'hi ha una doble, un xut de Florenzi que treu Keylor Navas. I a la sortida del corna, Manolas, el central, torna a rematar a boca de canó i Keylor Navas torna a salvar el Madrid. Tot això amb 0-0. A partir del 63, Cristiano Ronaldo fa l'1-0, aprofitant una centrada de Lucas Vázquez, que acabava d'entrar al terreny de joc. I, per cert, cada cop entenc menys que Lucas Vázquez no sigui titular en aquest Madrid, perquè ja sé que no té nom d'estrella mundial, però a mi m'ha agradat més Lucas Vázquez en mitja hora que Bale en tot el partit, i això que estava escoltant ràdios i teles, i avui Bale els ha agradat. Bé, doncs a mi no. I al minut 68, ja amb la Roma absolutament abocada, James ha aprofitat una passada de Cristiano Ronaldo per fer el 2-0, i a partir d'aquí sí que ja s'ha acabat el bròquil. Les bones notícies del Madrid, des del meu punt de vista, Casemiro. És curiós perquè va ser segurament la gran aposta tàctica de Benítez.
Sí, ara t'ho anava a
dir. El van trinxar, perquè això suposava carregar-se alguna de les vedets, digue-li Isco, que ja n'hi apareix en els plans de Zidane.
Se'l va menjar contra el Barça.
Sí, sí.
Benítez, no, es va menjar Casemiro.
Benítez es va cagar contra el Barça, però Casemiro era un fixe per ell fins aquell dia.
Sí, sí, per això.
I el trinxaven. Ara resulta que Zidane, el garant del nou futbol del Real Madrid, torna a apostar per Casemiro perquè és l'única manera de trobar certa estabilitat entre el joc d'atac i defensa del Madrid. Lucas Vázquez també és una bona notícia, i sobretot que Ramos i Casemiro, que estaven advertits de suspensió, han acabat el partit sense targeta i, per tant, arribaran bé als quarts de final. Si vols, escoltem quatre veus de postpartit. Zinedine Zidane satisfet amb la classificació, fins al punt que ha restat importància a aquestes llacunes defensives que ha mostrat el seu equip.
Siempre cuando te crean ocasiones te tienes que enfadar, pero es también lo normal, ¿sabes? Nosotros queremos jugar, queremos arriesgar, y a veces puede pasar eso, sobre todo la primera parte. Luego la segunda, bueno, hablando un poco con también los jugadores, hemos controlado un poco mejor la en defensa.
Sí, és veritat que el Madrid a la segona part no ha estat tan acuós defensivament, però jo, si fos aficionat del Madrid, estaria preocupat d'escoltar el meu entrenador dir això després del partit d'avui. Pel que fa a discursos i esperits i tal, evidentment a Madrid s'ha instal·lat el discurs que estan a 5 partits de la undècima, una idea que Zinedine Zidane ha volgut gestionar amb molta prudència.
todos sueña con hacer algo en la Champions y nosotros estamos aquí para intentarlo de todas formas pero de momento es el partido de domingo.
És més, falten 3 setmanes per la nadada dels quarts de final i avui Zidane ha volgut deixar clar que no es poden permetre arraconar la Lliga.
Antes de jugar la Champions tenemos muchos partidos de ligas antes y lo que tenemos que hacer de todas formas es pensar al partido de domingo. Sé que es complicado porque estamos en una posición un poco difícil, pero sabemos también y los jugadores saben que de todas formas tenemos que intentar pasar segundo. Entonces ganar partido de domingo. Eso de todas formas es el objetivo. Ayer era la Roma, hoy es las Palmas.
Pel que fa a l'ambient del Bernabéu, al final han acabat, diguem que, contents, però durant el partit hi ha hagut fases de remor amb el seu equip i amb alguns jugadors puntualment, amb James i fins i tot amb Cristiano Ronaldo, abans que marqués l'1-0. Zinedine Zidane, preguntat sobre la qüestió, ha intentat positivar-ho.
Eso es importante que le agrada y además todos, yo creo que para con el equipo, yo creo que la afición siempre quiere más de sus jugadores. Y yo creo que los jugadores intentan hacer siempre más. Estoy contento del gol de James, porque él, de todas formas, así como está entrenando bien, y siempre es importante para un jugador como él marcar.
I ja que parlava Zidane de James, el jugador colombià s'ha mostrat comprensiu amb l'exigència dels aficionats en declaracions a Antena 3.
Todos quieren ver juego lindo y cuando no salen todo tan bien, yo creo que ellos creo que tienen todo el derecho a ser pito, ¿no? Yo solo intento jugar bien y yo creo que ellos saben cuando uno está bien, cuando uno está mal y hoy intenté dar todo, ¿no?
En definitiva, victòria, classificació, però ni l'equip ha ofert una sensació convincent des del meu punt de vista, ni tinc la sensació que l'ambient del Bernabéu sigui el millor. Vaja, no és que no me'l cregui jo, sinó que tinc la impressió que el mateix aficionat blanc no s'acaba de creure el seu equip.
La lectura que veig al meu voltant és la que, en fi, no ens importaria que toqués el Madrid, fins i tot, i gent que diu que vol el Madrid a la final de la Lliga de Campions. Compartiu o és exagerat?
Jo no el vull, tot i que ets molt superior a ells i tindries el 90% de possibilitats de... Ara m'he passat. Un percentatge elevadíssim per passar. 50,05. Jo, el Madrid de moment ben lluny. Ara, hi ha qui s'aferra que aquest equip olora o té el mateix aroma que la sèptima, no? Que estaven despenjats a la Lliga, que es van aferrar a la Champions, que tenien sort, que guanyaven partits amb aquells gols, aquells partits horrorosos, però que així es van plantar a la final contra la Juventus. Però compte, perquè si li toca un rival important a quarts de final i s'acaba el somni d'aquesta onzena Champions que busca el Madrid, hi haurà espectacle important al Bernabéu, focs d'artifici i veiem qui surt rebotat de la Castellana.
Sincerament, jo mai desitjo que al Barça li toqui un rival fort en els creuaments de vuitens o de quarts. A semifinals ja t'ha de tocar, tret al Madrid, que a vegades té uns camins cap a les Copes d'Europa que són allò autopistes, sense peatge. Però sí que m'agrada que el Barça tingui alguna eliminatòria d'aquelles, home, que pugui descansar una miqueta. El que passa que veig una seguretat en l'equip i un estat de gràcia del Barça, sobretot dels jugadors més desequilibrants i sobretot de Leo Messi, que si et dic la veritat és que m'importa poc qui li toqui al Barça. És a dir, que et poden posar problemes, que has de competir fins al final... Segur, però crec que l'equip ha arribat al moment més complicat de la temporada molt bé. Crec que el més difícil que era mantenir-se i no perdre amb segons quines rotacions o anar a camps d'aquells saps que fa mandra i treure-ho endavant i crec que ara quan queda ja tan poquet aquests tios són guanyadors, sí, ho sé.
O fins i tot a un partit de la final sempre allò...
Però, Albert, què prefereixes, a dos o a un, al Madrid?
No, per descomptat a dos.
Clar, Si tu ets millor que ell, aviam, millor a dos que un... Jo no, ja et dic, jo no el demano, eh? I per mi que a quart, si passa amb l'Arsenal, que li toqui el més fàcil, la veritat. I a semis, ja, el que Déu vulgui. Però si t'has de trobar amb algú i és el Madrid, crec que la diferència a dia d'avui és molt gran. El Madrid d'avui, és el que hem dit, l'han xiulat.
Sí, sí.
L'han xiulat.
O sigui, no és el primer.
Ha guanyat, ha passat...
No té guió, no té sense.
I l'entorn del Madrid, davant d'aquest partit contra la Roma, amb un 0-2, se'n recordaven del partit del Schalke de l'any passat. Això el que denota és que no hi ha una confiança. Els dos que han marcat han estat xiulats.
Contra el Barça, i això amb el Madrid ho hem viscut sempre, serien capaços de canviar la fisonomia, de canviar l'esperit.
No el xiularien, contra el Barça no el
xiularien. No, i els jugadors també, no? I els jugadors, Dani. Vull dir que jo crec que sent el Barça qui tindrien al davant, segurament que veuríem un altre Madrid.
Raül.
Jo crec que la sort del Madrid en aquesta Champions depèn en bona part dels sortejos, sobretot el de quarts, que és on encara et pot tocar algun equip que no són top d'Europa, no? Avui la veritat és que el Madrid ha ofert una imatge lamentable, sobretot a la primera part, i si al davant no hi és la Roma i és un altre equip, o és la Roma que s'ho creu, que no s'ho han cregut en cap moment, jo crec que avui podien haver patit molt més, estil Schalke la temporada passada. Jo crec que el Madrid emet senyals bastant perilloses. Sí, jo estaria preocupat si fos del Madrid. I jo què voleu que us digui? Ja sabeu que en aquest cas sóc un valent o un inconscient, i a mi, tal com està el Barça i tal com està el Madrid, no m'importaria que aquest any sí es veiessin les cares a la final.
Si ha de ser un any, per què no aquest?
Si ha de ser en algun moment de la història, que sigui ara. Vull dir, amb Messi, amb Neymar... I... Que, per cert, Neymar preocupadíssim, amb el nou Camp Nou.
Sí.
Vaja, ho està celebrant, en aquests moments. Com que la seva vida és un gran hermano, gran irmão.
Ho està celebrant tot.
Ho està celebrant tot, però especialment avui està celebrant vestit de daurat, a banda de l'aniversari de la seva germana, que suposo que ell li paga la festa. Està celebrant, imagino que uns japonesos dissenyaran l'estadi on ell, espero que triomfi,
sí,
a partir del 2021-2022.
No volíem un bon wifi, diu l'Òscar, doncs ja està, sense parets, i a tornar a veure els culs des de fora.
Per això
ens van dir culers en el seu moment. Després el Miquel Agut ens explicarà els altres partits d'Europa, els que ens espera demà, l'Arsenal, que ha jugat avui i que, en fi, el Barça ja està classificat, ja ho estava abans, sense que ningú s'enfadi, però és que amb la llista de baixes de l'Arsenal encara ho està més. Després en parlarem. De seguida, també d'aquí uns minuts, se m'acumula la feina, saludaré Gabri, que com a mínim això sí vol donar la cara després que el juvenil del Barça hagi quedat eliminat de la Youth League. Però abans tancarem la tertúlia parlant, atenció, del Periscope, perquè Sònia, els dirigents del Barça, de moment estan com a mínim atents per veure com evoluciona aquesta situació.
Sí, recordeu que l'últim episodi de... Vaja, l'últim, el penúltim, perquè en Gerard Piqué en fa molts de periscopes, però l'últim que implica directament el vestidor del Barça va ser que l'avió de l'Eibar-Barça, després del partit, per celebrar la victòria, doncs va decidir compartir amb els seus fans doncs aquell moment que habitualment està restringit a les càmeres, que és el moment en què ja estan a l'avió més relaxats i van estar parlant i fent algunes bromes, i això, doncs, dintre del mateix club hi haurà qui estigui més preocupat i qui n'estigui menys. De moment opten per la via contemplativa, podríem dir així, a l'espera que la regulació arribi per una possible doble via, per un costat que sigui el mateix vestidor qui s'autorreguli en aquesta mena de situacions, és a dir, que confien dins el club que els mateixos capitans puguin veure algun perill en aquesta nova via de comunicació, en parlin, o com a mínim que tot plegat es faci amb sentit comú. I per una altra, que sigui la mateixa LFP, la Lliga de Futbol Professional, qui ho reguli, perquè pugui, doncs, per exemple, patir que si s'estén la moda del periscope, per exemple, els jugadors puguin obviar les zones mixtes on apareixen els seus patrocinadors. Nosaltres avui a RAC1, el Roger Sapera s'ha posat en contacte amb la Lliga de Futbol Professional i ens han dit que no tenen previst fer cap mena d'actuació en aquest sentit, perquè ells de moment estan tranquils que els jugadors compleixen amb les seves obligacions. I pel que fa a aquesta mena de situacions, recordem que a l'NBA, per exemple, hi ha una llei anti-Twitter ja de fa anys, i els jugadors no poden piular des de 45 minuts abans del partit fins que acabin l'atenció als mitjans.
Concretament, ho hem dit al principi del programa, des del 2009. 2009, que aquí la gent jo crec que no sabíem
no,
què era
havia,
Twitter.
No, exacte,
ni
no
Facebook,
existia.
Algun,
no hi havia ni mòbils.
Exacte. No, jo no hi havia crec... ni cotxes, ni persones.
Els elèctrics de Nissan.
Exacte.
Jo diria que jo, per exemple, no en tenia de perfil Twitter. En tot cas, el Periscope fins al moment, el vestidor del Barça és exclusiu de Gerard Piqué, veurem si s'estén la moda entre els seus companys i si en general tots doncs, ho utilitzen o no amb prudència. Les imatges de Piqué a l'avió és veritat que no deixaven de ser curioses, sobretot tenint en compte que el club ha prohibit als aficionats que viatgen gravar dins l'avió. I doncs això, que la fila 23 no es pot gravar, en teoria, per preservar la intimitat dels futbolistes, però allà a la fila 8, diríem, Gerard Piqué sí que ho pot fer. És veritat que és, diríem, que opció d'ells, si ho volen ho fan i si no volen no ho fan.
I avui recordaves un episodi que podria ser el Periscope abans del Periscope. Seria la prehistòria de Piqué.
Sí, perquè avui, pensant en aquesta mena de situacions que es podrien produir on els companys doncs no els hi fes gràcia que Gerard Piqué transmetés en directe, en aquest cas va ser l'avió, però imagina't que un dia d'aquests, després d'un partit, doncs li ve de gust fer un periscope al vestidor, hem recordat un episodi del maig del 2005. Camp del Llevant, el Barça es proclama campió de Lliga, els jugadors ho celebren al vestidor i, a diferència del que passava anteriorment, i ho hem vist en molts vestidors, quan algú guanya un títol, les càmeres de televisió hi podien accedir, això estic parlant molt del passat, ja últimament no deixen passar les càmeres, però què va passar? Que en aquell moment, efectivament, el vestidor del Barça doncs van decidir que no, que ho celebraven en la intimitat. Dies més tard, a Televisa, apareixien imatges de la celebració del vestidor que van ser, òbviament, reproduïdes aquí a Catalunya. Com tenia Televisa aquelles imatges?
Doncs... principal sospitós?
El principal sospitós...
Televisa és una tele mexicana.
És una tele mexicana, en aquella plantilla... Santos, com... sí. Plantilla del 2005, hi havia un senyor que ens va acostumar a aquesta mena de burritos, li vam arribar a dir, Rafa Márquez. L'aleshores capità Carles Puyol va ser públicament crític amb el mexicà.
Em sap greu perquè també mitjans d'aquí, de Catalunya i també del club, ens van demanar gravar i nosaltres, i jo personalment, doncs vaig preguntar als companys, vam decidir que no i després surten imatges i jo crec que això no és just per vosaltres, no? Pels mitjans d'aquí, perquè si nosaltres vam dir que no, doncs no és just que ho tinguin els de fora i els de casa no, almenys primer ho hauríem de tenir els d'aquí.
Escoltant aquestes declaracions avui de Carles Puyol, m'ha vingut certa nostàlgia, no només pel fet que llavors el capità era Carles Puyol, sinó perquè eren en una zona mixta no corresponent a un partit. Allò era una època en què cada divendres els jugadors passaven per zona mixta després de l'entrenament, tots els jugadors, o pràcticament tots, i aquell dia va parlar Carles Puyol, va parlar Samuel Eto'o, que a més en aquella celebració després, recordareu que al Camp Nou se li va escalfar una mica la boca.
Eto'o escalfar-se.
I va parlar el mateix Rafa Márquez, que va poder aclarir què és el que havia passat amb aquelles imatges.
Sí, tengo que hablar con la gente de Televisa porque quedamos en un acuerdo que no han respetado. Que me avisaron, de hecho, de ayer que salieron las imágenes, yo no las vi, por supuesto, pero me avisaron que habían salido unas imágenes mías y que, bueno, yo quedé en un acuerdo con un agente de Televisa que el cual pues, no han aceptado, entonces tendré que hablar con esta gente.
La culpa va al periodista, sempre. No sé quin acord hauria arribat en Televisa on ell agafa una càmera i filma unes imatges. L'acord què és? No, mira... Lo filmo, però ja està, que no salga nunca.
És perquè ho vegi el productor a casa seva.
Exacte,
amb la seva
és
família.
Perquè lo veies tu, perquè se l'ensenya. En fi, però està bé, com és curiosa com a referent.
Un curiós record, per cert, que avui quan extreia els documents de veu del programa que vam fer aquell dia, el primer toc, el Fernando Polo era el tertulià.
Ja estava robant?
Molta gràcia, ja.
En aquell moment ja estava robant l'empresa?
Representant el diari, ara, el grup i apuntant la
Quim
meva...
Salvador,
Quim Salvador era el presentador d'aquell primer toc.
Ostres,
exactament.
Tenia pell jo i tot.
El Raül hauria d'estar... No sé,
era un divendres.
Era un divendres.
Molt ràpid, perquè tinc 30 segons per cadascú de vosaltres, però em crida l'atenció de la informació de la Sònia que el club espera que sigui o els capitans o la LFP, els que solucionin això. O sigui, ells no s'hi volen, no s'hi volen ficar.
Jo el primer que vull dir és que estem en mans d'un gamberrete simpàtic com Gerard Piqué. Ja està, o sigui, el Periscope crec que porta temps ja que funciona,
Sí, sí.
Fins que...
Els companys de la segona hora fa un any que...
Clar, fins que li ha agafat el gustillo al, al Piqué. A mi, el que fa l'avió, m'interessa. Si fa alguna cosa al vestidor amb el Periscope, m'interessa. El que ha fet avui de la seva empresa no m'interessa gens. Per tant, això ja depèn també de qui ho rebi i qui li vulgui donar bola cada cop que ell li dongui per fer un Periscope, menjant-se un Frankfurt. Escolta, pues si hi ha gent que li vol donar bola que li dongui, i si a mi no m'interessa, doncs no li donaré.
Gamberrete o instint comercial de negocis de Gerard Piqué.
Sí. I segona... Surt la caràtula de Kerat Games, no?, al final de...
Sí, no, no, i en definitiva, el utilitzar el Periscope després del Mobile, bueno, veurem si, si hi ha alguna cosa més de, del Gamberrete Piqué, en qualsevol cas és la dictadura dels jugadors, cada vegada més.
Raül.
Sí, això jo crec que acabarà, crec, m'intueixo que acabarà que endavant amb el Periscope, que cadascú faci el que vulgui a casa seva, al seu cotxe, però no en espais comuns. És a dir, res d'autocar, res de vestidor, res d'avions. Jo crec que aquesta seria la voluntat del, del club, que de moment deixa fer, i estic molt encuriosit en què dirà Luis Enrique. Què dirà Luis Enrique, que de moment no li ha caigut la pregunta. Imagino que divendres algú li farà i a veure què diu.
Em sorprendria que
ell pot marcar una mica la línia, no sé. Veurem.
Ho veurem. 4 minuts per marxar.
Doncs molt ràpid. A Luis Enrique se li van acumulant les contradiccions en aquest apartat, perquè no volia els aficionats a l'avió, no volia els periodistes a l'avió, i resulta que se li van amotinar els aficionats, ara socis expedientats, i no vol màxima bunkerització de l'espai dels jugadors, i resulta que és un jugador que li fa de càmera, i que consti que a mi no em sembla malament, però crec que no hauria de gestionar el club, sinó el mateix vestidor marcar unes normes que, a les quals Piqué s'haurà de tenir.
Aquesta és l'opinió del Costa i aquesta és la vostra.
Paraula d'oient.
Tancarem la tertúlia, Edu, sabent, tot i que ho hem fet al llarg de tot el programa, avui pot ser un tel més curt de la paraula d'oient perquè ho hem fet tota l'estona, què us ha semblat aquest nou Camp Nou, o a quin estadi creieu us agradaria que s'assemblés, que era la pregunta que havíem fet just abans de conèixer les imatges.
En Jean Duc diu: valia més la pena el projecte del senyor Foster. En Marte G diu: però no veieu que és ideal un estadi transparent perquè es puguin seguir veient els culs dels culers des de fora, com en el Camp de les Corts, això com el sí. que apuntaves tu abans al Twitter. En Joan Martí diu: ha de ser per dins vertical i amb grada d'animació. El Víctor Rosa diu: home, el Bernabéu està força bé, la veritat. En Lluís Conde diu: d'aspecte físic l'Allianz Arena, molts agullents han dit l'Allianz Arena, els agrada, i d'ambient qualsevol camp anglès, perquè el Camp Nou a vegades sembla un cementiri. En Josep Bataller diu: a cap, ha de tenir personalitat pròpia, tenim gent prou preparada per fer-lo ben cucató. L'Enric Fernanda diu: cal
cucató,
que sigui...
Cucató,
sí.
M'agrada.
L'Angelina se'n diria cookie. Sí. Cal que sigui més vertical, diu l'Enric Fernández. La sensació tant de suport com de pressió al rival milloraria. En Jaume Travessa diu: el Camp Nou original, de 3 graderies. I la Maria Vidal diu: el Sant Mamés acabat. Acabarem amb el catxondo de la nit, en Rafa Gallagher, que ha dit: vull que s'assembli al del Can Rull de Sabadell.
Doncs
desconec com és el camp del...
Intentarem a veure si pot ser. Gràcies, Edu, i gràcies al Raül Llimós, l'Albert Llimós i al Fernando Polo per ser la tertúlia, el tu diràs. Un plaer, senyors.
Un plaer. Bona
nit. Gràcies, Sònia.
Bona nit.
Gràcies, Costa.
Bona nit.
Voleu saber què heu de fer per guanyar una samarreta de San Antonio Spurs? De seguida us ho expliquem al Tuesday Night del RAC1.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, més per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo t'ofereix unes Smart Glasses 3D Iris perquè gaudeixis de la realitat virtual i disfrutis d'una experiència única. Transforma el teu smartphone en un dispositiu de realitat virtual 3D en un segon. Aconsegueix les teves Smart Glasses 3D Iris per només 39,99 €. La cartilla, aquest cap de setmana, només a Mundo Deportivo. Neix una nova classe d'home. Sofisticat, culte, amb estil. Neix la nova revista H Hombre de Vanguardia. Dissabte 12 de març, gratis, amb La Vanguardia.
RAC 1. Tots som 1. Tu
diràs, amb Dani Sanabra.
Avui el Barça, com dèiem abans, el Barça juvenil ha quedat fora de la Youth League i podem entrevistar el seu entrenador. Gabri, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns, per donar la cara davant la derrota. Com estàs? D'ànims.
Bueno, ara mateix tocat. Ara mateix, si et soc sincer, una mica tocat. Però bueno, ja és el que toca. Crec que després del partit, pues, bueno, comences a analitzar coses i bueno, en molts moments tampoc no trobes gaire explicació, no? Però, bueno, ja ho analitzarem.
No vull dir que sigui injust, però el partit segurament potser no era per rebre el resultat que s'ha acabat rebent, no?
No, evidentment que no. Jo crec que bueno, al final el 2-0 reflexa poc el que s'ha vist sobre el terreny, no? Crec que hem sigut un equip que hem portat tota l'estona des del partit, hem tingut la possessió, hem elaborat, tot i les dificultats que hi havia amb el terreny de joc, hem continuat creient en la nostra manera de jugar, hem proposat futbol i davant pues, ens hem trobat un equip fort físicament que bueno, que es replegava bé i que ens intentava buscar amb comptes ràpides, no? La primera part és veritat, no hem fet uns primers 45 minuts, han sigut correctes, però crec que la segona part hem sortit bé, hem creat ocasions i aquest gol en contra amb el córner pues crec que ens ha perjudicat molt.
Ells fan les coses bé, no? Perquè l'Anderley ja comença a ser gairebé un clàssic, una bèstia negra, no?
Sí, ja de fa temps que és un club que està treballant bé a les categories inferiors, tenen bons jugadors, però torno a dir, crec que nosaltres avui hem fet un bon partit i no ha pogut ser. Just abans del seu primer gol pues, hem tingut una ocasió molt clara que no l'hem marcat i a partir d'aquí el partit s'ha fallat en contra, però és evident que és un equip interessant, un equip que està treballant bé de fa anys amb els joves i bueno, els fitem, no hi ha més.
Què se'ls diu als nanos, Gabri, en una situació així?
Pues és complicat, jo crec que ells també ho han vist molt a prop, han vist que ho hem tingut molt a prop i això encara és pitjor, no? Però en aquests moments, com he dit a alguns companys teus, jo crec que tant quan es guanya com quan es perd, avui ens ha tocat lo dolent que és perdre, crec que esteu en conclusions i s'aprèn, i aquesta competició, a part de guanyar, que és el que volem i per això competim tots, crec que els ajuda molt a créixer com a futbolistes, no? I al final, pues, de totes aquestes derrotes, de tots aquests partits, pues, segur que en traurem coses positives i ens ajudarà molt amb la seva formació.
No sempre es pot parlar amb l'entrenador del juvenil. Et vull preguntar per alguns futbolistes, per exemple, pels coreans, per Lee, per Paik, no sé com els estàs veient i si els nota molt clar aquest període d'inactivitat que han hagut de patir.
Bueno, estan bé. Jo crec que bueno, com tu has dit, sí que és veritat que han estat fora, han estat inactius, però a poc a poc estan bé, crec que s'han incorporat molt bé, ja es coneixien amb tots, per tant l'adaptació a nivell de vestidor no ha sigut difícil i ara pues, estan creixent amb l'equip, no? Jo crec que estan en una bona línia, estan progressant bé i a poc a poc segur que els anirem veient molt i molt millor, però estan treballant molt bé, estan entrenant molt bé i estan molt a gust amb l'equip, o sigui que estan continuant amb la seva progressió que esperàvem.
I Alanyà és un altre dels futbolistes que també despunta molt i que es parla del seu futur a llarg o a mitjà termini fins i tot al primer equip del Barça. No sé si creus que és exagerat tot això que diem els periodistes o si ja anem ben encaminats.
Bueno, és evident que té qualitats i que són molt bones, però crec que hem d'anar a poc a poc. Crec que el Carles i la resta de jugadors que hi ha aquí, crec que és un bon equip, hi ha jugadors interessants i crec que han de continuar la seva formació, no? Pas a pas, sense tampoc tenir gaires presses, cremant les etapes com diríem que li corresponen i així és el que estem intentant fer, no?
Per últim, que hi sigui el Madrid i no hi sigui el Barça en aquesta Final Four, vol dir alguna cosa? Perquè ja saps que el titular que es traurà és segurament la fàbrica guanya la Masia, etc.
Bueno, no vol dir gaire cosa. Jo crec que vol dir pues, que el seu partit ho entren. Nosaltres no hem sigut capaços, però al final hem d'estar contents amb el treball que s'ha fet, amb els jugadors, torno a dir, amb l'experiència que estan agafant en aquesta competició i tot això que ens ajudi a que creixin com a jugadors. Evidentment, que ens fa ràbia no poder estar a aquesta fase final, però res més. No podem dir res més.
Doncs res més, nosaltres tampoc. Només animar-te i agrair-te que hagis donat la cara. Gràcies, Gabri, una abraçada.
A vosaltres.
Bona nit. Take me home, take me home. This is it, y'all. To a place. Madison Square. Where I was born. You should be glad you're here. New York City. Number one. East of York now. That's right, y'all. Take me home. Nick City Dancers, let's go. Just take me home. One, two, three. Take me home. Come on, come on. Take me home. Come on, come on. To a place. Say what? 5 per la 1, senyor Jordi Colomer, com estem? Bona nit.
Anem tirant.
Senyor Àlex Gozalvo, com estem? Bona nit.
Extraordinàriament bé.
Avui, però, hauria de ser al revés. Tu hauries d'estar extraordinàriament bé, perquè els Lakers han protagonitzat el partit de la setmana.
Sí, és una mica contradictori, perquè hi ha l'alegria, però hi ha... No, oblidem que l'objectiu és el tanking.
Clar, el millor és perdre. És millor és perdre. Per això jo estic content, perquè heu guanyat, m'entens el que vull dir?
És a dir, ja es mira de reull i aquella mateixa jornada els Suns, per exemple, van donar la sorpresa, van guanyar, va caure a la distància, Minnesota també va guanyar un partit, que la distància es manté i cada cop sembla més fàcil quedar segons per la cua i tenir més opcions de mantenir un dels tres primers llocs.
La vida del Laker. En canvi, el Celtic, bueno, tercer a l'est, mirant per sobre la resta d'equips a la conferència i anar fent. Bé, com que el partit de la setmana ha estat aquest i la notícia ha estat que els Lakers han guanyat als Warriors, era per ser un derbi d'exjugadors del Barça i a més brasilers. Era un derbi de Marcelinho Huertas contra Anderson Varejao. Avui la pregunta, perquè avui fem com cada dia el Tuesday Night del Tu Diràs amb la gentilesa o per gentilesa dels amics de Territori Bàsquet, els podeu seguir territoribàsquet.es, territoribàsquet@territoribàsquet a Twitter, la seva botiga, l'Hospitalet era sempre la clàssica, ara també al carrer Padilla de Barcelona, la millor botiga en material esportiu i de bàsquet. Avui ens ofereix una samarreta de San Antonio. No és la normal, no és ni la blanca local ni la negra, no, és una samarreta amb mànigues i és la militar, la de camuflatge. Aquesta va molt buscada perquè és una peça de col·leccionista. Voleu la samarreta de San Antonio? Ens heu de dir quin exjugador del Barça, no és cap dels dos que hem dit, òbviament, de fet no va coincidir, quin exjugador del Barça va guanyar un anell de campió amb San Antonio? Quin exjugador del Barça de bàsquet va guanyar un anell amb San Antonio? Entre tots els que encerteu, doncs sortejarem aquesta samarreta. Ens heu de dir via Twitter mencionant @tuesdayrac1. Per tant, ens heu de seguir. @tuesdayrac1 és el compte oficial de Twitter del Tuesday Night. Si voleu aquesta samarreta de San Antonio, quin jugador del Barça va guanyar un anell amb l'equip de Greg Popovich? Ara, fora bromes, no passa res que Golden State perdi a les Staples. Sorprèn perquè no, vull dir, no entren en principi en els plans. Hi ha pistes o rivals molt més poderosos contra els quals podríem entendre que perdés, però els Warriors t'agafen a Oklahoma i te'l destrossen i en canvi van a casa dels Lakers i palmen bé.
Sí, no, va ser un partit molt estrany. No hi haurà un altre partit a la temporada amb el de sencer en triples, més o triples sols de Klay Thompson i Curry, i amb la motivació i que funcioni dels Lakers. Jo vaig estar veient tot el partit, com suposo com tothom, esperant, bueno, ara comença la remuntada, es va acabar el partit i no haver-hi remuntada. Suposo que també els Warriors més tranquils de veure que l'endemà San Antonio també perdia, amb el que mantenen la distància. I de cara als Lakers, bueno, són d'aquests partits que van bé de cara a veure, per exemple, que D'Angelo Russell s'està deixant anar, va mostrar el nivell propi del número 2 del draft, que sembla que a l'estiu, tant aquest estiu com el següent, quan vagin a buscar alguna gent lliure, el que els han de vendre és que D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, que ha millorat molt amb el triple i està jugant molt bé, Julius Randle, són base, una base per construir i una base per respirar coses a curt termini, que és el que els últims estius no ha tingut un projecte amb noms que fos atractiu de cara a qualsevol agent lliure que hagués al mercat.
Parlant una mica de la derrota dels Warriors, és veritat que si analitzem una mica en quin tipus de partits han perdut aquesta temporada, les poques derrotes que han arribat, doncs tenen alguns denominadors en comuns. Uns són que el rival no són excessivament forts, els partits importants acostuma a ser un equip que es motiva, que competeix bé i que juga bé, i que també li coincideix o bé amb un back-to-back, ja sigui el primer o el segon dels partits, o amb alguna baixa al seu equip, com l'altre dia ara la d'Iguodala. I això crec que li manté una mica el respecte que l'equip està fent per la temporada. És a dir, que quan són partits grans està demostrant que no falla contra tots els adversaris creïbles, ha competit molt bé, i és en aquests partits on sí que és veritat que potser fa una mica de mandra, que no acabes d'estar concentrat al 100%, doncs que acabes de deixar escapar la victòria.
Els Warriors de l'Est haurien de ser molt diferents en espectacle i en tot plegat, però per dominar la conferència, sí, els Cavaliers, i ho estan fent, però hi ha mala maror. No sé què passa, que no poden estar mai tranquils. Tornen a aparèixer rumors de traspàs, no només de Kevin Love, que òbviament ja no poden traspassar fins que acabi la temporada, estem parlant del futur més imminent, sobretot si no es guanya un anell, i també de mala maró amb Kyrie Irving. Vull dir que no tenen... Es van carregar David Blatt, tot el que tu vulguis, però no acaben de fer net del tot pel que fa ambient dins del vestidor.
Sí, en el cas d'Irving, abans que arribés LeBron, ja va haver-hi molts rumors que ell no estava acusat a Cleveland i volia marxar. Al final, el que és un projecte en aparença guanyador, és a dir, que el seu primer any no ha estat i no fa pinta que ho sigui en el segon, va fer que es quedés, però sí que ho portem dient des del primer dia, que tenen aquest trio molt bo teòricament, però que no s'entenen. Kevin Love és el que més destaca, que veus clarament que no funciona allà. Amb el canvi d'entrenador semblava que despertava, però ara ja li torna a caure clatellades perquè està amb uns percentatges horrorosos, està baixant amb rebots, i la defensa segueix sent la que sempre ha fet, que és inexistent.
Sí, és un equip que és veritat que no li dona la mateixa importància que, per exemple, els Warriors a la temporada regular. És a dir, ells és veritat que no estan bé, però tampoc els importa gaire. Els serveix per anar líders de la conferència est, amb un parell de victòries de marge, i en cas que no acabessin la temporada regular en primera posició, tampoc els veig excessivament preocupats. Sí que és veritat que han de construir alguna cosa seriosa per quan arribin els play-offs. L'any passat ho van fer, amb una temporada irregular, i després, quan va arribar el moment de competir, doncs van construir un equip que, tot i les baixes, va ser prou sòlid, no suficient per a guanyar l'anell, però déu-n'hi-do, i aquesta és la incògnita d'aquesta temporada. Sí, quan arribi el moment de la veritat, seran capaços de competir-li als Warriors.
Sí, hi ha una teoria també que circulara molt a la NBA, que és un dels problemes de Cleveland, és que no té un San Antonio de l'Est. O sigui, com que li fa tant la sensació de que guanyarà la conferència sense un màxim esforç...
Però això és bo, és dolent?
No, que això és dolent perquè...
Perquè et relaxes.
Perquè relaxa.
Ja, però a la vegada t'assegura un bitllet a la final. Vull dir, és que et relaxes perquè et pots relaxar, realment.
Sí, però clar, no tens el nivell de competició i de pressió que té Golden State cada nit de saber que té allà San Antonio, que gairebé no està fallant.
Toronto és el segon equip de l'Est, Boston per darrere, també està per allà Miami i companyia. De Memphis no en parlem perquè el Marc Gasol està lesionat, però no ho està fent malament del tot, estan lluitant i sent competitius.
Sí, tret de la relliscada tonta contra Phoenix en el partit que menys esperava, està guanyant molts partits. Jo, sincerament, em pensava que a partir de la lesió de Marc es deixarien anar i fins i tot perillava el playoff, però no, estan mantenint l'avantatge, l'estan augmentant. L'Ange Stevenson estarà com una cabra, però els està rendint bé. Andersen també està mostrant que té... Bueno, són una mica com remotivat d'ara tenir protagonisme, i ara veurem, les lesions són petites, tret de Brandon Wright, que també que van fitxar com a teòric suplent de Marc Gasol, que tampoc jugarà més aquesta temporada. El pròxim partit tampoc és Conley, però realment és per aplaudir l'esperit competitiu d'aquests Grizzlies.
Sí, sembla que amb les baixes, l'altre dia en tenia moltes i van ser capaços de guanyar-li a Cleveland, doncs que l'equip es creix, que cada jugador fa una passa endavant
i la veritat és que se sobreposa a les adversitats que realment són moltes i molt importants. L'altre dia contra els Cavaliers, doncs, d'una idola de jugadors que els faltaven i van ser capaços de treure endavant el partit. A mi em fa gràcia veure Andersen, que l'altre dia va ser baixa, però de titular i jugant minuts, i amb un rol que no estàvem acostumats a veure. Sempre era un jugador que entrava des de la banqueta i aportava uns minuts de determinades coses, ara no sé, és diferent.
A mi és un jugador que també que em fa gràcia i que crec que té més mala fama del que, evidentment, és un... És que, clar, té aquesta aparença, els tatuatges i tal, que sembla Dennis Rodman, però no està tan boig dins de la pista com fora de la pista. Sí, algun va estar suspès per consum de drogues, etc, quan era a Denver, crec, al principi, però... És un tio més... Vull dir, jo crec que pot fer feina. Ara, clar, és un tio que t'agafarà algun rebotet i ja està, no esperis que et lideri res. És curiós com ha canviat la pel·lícula dels germans Gasol, que hem passat de la foto de l'All-Star al Madison, els dos fent el salt inicial, i ara un lesionat i l'altre... Ell ho està fent relativament bé, però l'equip, que és Chicago, està patint molt.
Sí, té sort que els seus rivals, Detroit, també té ensopegades i inesperades, però li està costant. Ara va tornar a Butler, el següent partit descansa, i així és molt complicat. Sobretot, el més complicat de tot és Derrick Rose, que mai saps quin rendiment podrà tenir, a quin nivell rendirà, i sempre estàs abans de cada partit amb la incògnita, sabent que a més que és un jugador que absorbeix molt de joc. Si no és un jugador que, si no se sent bé, doncs fa un pas enrere i cedeix protagonisme, sinó que ell vol manar, vol ser líder, i ho està notant, sobretot tant en atac com en defensa, que el dia que no hi és penalitza molt.
Sí, Pau Gasol ja ha decidit que serà agent lliure aquest estiu, que vol signar evidentment un nou contracte. Això no descarta que pugui signar-lo amb els Bulls, però el que segur que no farà és renovar el que ja té, accedir a un millor contracte, i està fent uns números molt bons per a guanyar molts més diners dels que està cobrant ara.
Hem de deixar-ho aquí, senyors, però abans hem de donar, de regalar la samarreta, gentilesa de Territori Bàsquet. Avui era difícil, no molts oients heu dit el nom. Molts de vosaltres heu dit Gary Neal. És veritat que Gary Neal va jugar al Barça i va jugar una final de NBA, però la va perdre. El jugador que buscava més, Paquito Elson, Francisco Elson, l'holandès volador, que va jugar aquí al Barça i que després va guanyar un anell, encara que no ho sembli, i li va guanyar a LeBron James amb San Antonio Spurs. Entre tots els que l'heu encertat, el Raül, @DickGrayson 2345, és el guanyador d'aquesta samarreta, gentilesa de Territori Bàsquet, i ja veurem qui guanya el berenar que pagarà algun dels dos a final de temporada, com sempre, una tradició del Tuesday Night, però per això encara queda. Àlex Gozalvo, Jordi Colomer, gràcies per ser al Tuesday Night.
La pròxima.
Bona nit. Bé, sí. Tens alguna musiqueta? Posa'm una musiqueta que no sigui la del final. Gràcies, Orgales. Molt tard, ja ho sé, però dues coses per acabar el programa. Una, Dunga, en declaracions del mitjà brasiler Esporte Interativo, ha dit que si ha de triar entre Copa Amèrica o els Jocs Olímpics, prefereix que Neymar participi als Jocs.
Per la qüestió de la importància que se dà per la medalla que el Brasil no té, jugar en casa, ele vem de una temporada bastante desgastante, tem un tempo de recuperar e vira com todo o condicionamento, não só físico, mas mental também, jogando no Brasil, depois da Copa do Mundo, ele, não só ele, como todos os jogadores, querendo vencer dentro de casa, mas o bom seria contar ele com as duas.
Né? I l'altra, Paula Carreras, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
L'hem deixat pel final del programa, no perquè no sigui important o no sigui cridaner el tema, sinó simplement perquè amb tot l'enrenou del nou Camp Nou, la situació ens ha portat fins aquí. Però atenció a la picabaralla avui a l'aeroport del Prat entre la selecció espanyola de natació sincronitzada i la seva antiga entrenadora, Alana Tarrés.
Exacte, ha passat en el context del preolímpic de Rio, en el que la selecció espanyola ha quedat eliminada i, en canvi, Alana Tarrés s'ha classificat al capdavant del conjunt ucraïnès. El fracàs de les espanyoles ha generat un mal ambient entre elles que l'exentrenadora ha alimentat. Avui, tant l'equip espanyol com Alana Tarrés han arribat a Barcelona, no s'han trobat a l'aeroport del Prat, però això no ha impedit una guerra de declaracions. L'exentrenadora ha qualificat la intervenció de les espanyoles de decepció i ho ha atribuït a una mala gestió de la federació.
La qualitat en general de l'execució de les coreografies ha baixat, i això doncs, és fruit d'una mala planificació, d'un mal entrenament.
A més, també ha carregat directament contra Gemma Mengual, que diu que ha estat massa pendent de Lluïssa, i contra Ona Carbonell, que considera que s'ha esborrat del preolímpic. Recordem que la capitana espanyola ha patit marejos i vertigen aquesta setmana després d'un xoc en un entrenament. Ona Carbonell s'ha mostrat prudent i no ha volgut replicar, però Gemma Mengual sí que l'ha respost al cap d'una estona.
Tots els comentaris i tot el que diu ve mogut per aquests sentiments de frustració, de rancor, de ràbia.
Més enllà d'aquesta polèmica, avui l'actual entrenadora de l'equip espanyol, Esther Jaumà, s'ha mostrat orgullosa del duet Mengual-Carbonell i creu que victòria és una victòria aquesta que cal recordar.
Déu-n'hi-do, com està el pati. Gràcies, Paula, bona nit.
Bona nit.
Ara sí, la música del final. Per agrair la tasca de tot l'equip del programa, gràcies al Raül Orgales de la part tècnica, gràcies a la Sònia Jal.